Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Estan escoltant Ràdio Estel i això és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar amb nosaltres, un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut, 30 minuts, a parlar de les persones grans i dels llocs on hi viuen, les residències, i també de tot el personal que hi treballa. Com sempre, tenim un programa ple d'informació d'aquest món. Per començar, tindrem el tema del dia, el seguirà l'entrevista, finalitzant amb la borsa de treball i la consulta del treballador social. Tot el que els pot interessar conèixer d'una residència. Equip de programa Les Vies de So, José Matoses, a la direcció Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, Carla Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carla Reixac, i qui us parla, Marc Rivas. Anem a escoltar un consell.
Quan passes dels 65 anys, pots esperar patir problemes relacionats amb l'edat o pots avançar-te i apostar per la prevenció. Seguir els consells del teu metge i revisar periòdicament la teva visió i audició són els millors consells. Gairebé totes les afeccions agafades a temps poden ser tractades i evolucionen millor.
Avui a l'entrevista tindrem a la directora de la residència Colònia Güell de Saura, a Santa Coloma de Cervelló, i també tindrem una persona que hi viu. Ens presenta i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa, i el senyor Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Endavant, Josep, quan vulguis. Benvingut.
Marc, saps que a vegades m'agrada portar històries de gent que ens poden inspirar una mica, persones grans que han fet coses interessants.
Sempre portes notícies de persones grans.
Doncs he intentat buscar unes coses perquè sempre a mi m'agrada lluitar, i és el que fem aquest programa, contra aquestes prejudicis que diuen, home, a partir de certa edat millor ja ets
massa
vell,
gran per fer això,
seu en un banc i dona de menjar els coloms. Coloms, no? Doncs pues mira, aviam, hi ha un senyor que va morir als 107 anys, que es deia José Ramón Díaz de Durana, que quan va morir, era un senyor d'Àlaba, quan va morir era el metge col·legiat amb més anys de col·legiació d'Espanya. Portava 75 anys col·legiat a un col·legi de metges, dels quals va estar 43 anys exercint com a metge. Es va jubilar ja de gran i al cap d'anys va pagar, però ell, com es continuava considerant metge, va continuar pagant. I vaig pensar, ostres, aquesta història s'ha d'explicar. Però així, buscant una miqueta més, vaig trobar la història del senyor Shigeaki Inohara.
Aquest no era d'aquí.
Aquest no és d'aquí. Em sembla que era d'Olot. No era d'Olot. El doctor Shigeaki Inohara era del Japó, concretament de Tòquio. I aquest home va morir als 105 anys. Però saps què és el més característic? Que va estar exercint la medicina fins a poc abans de morir. No es va jubilar mai.
Continuava visitant.
I a més, al Japó era molt conegut, perquè aquest senyor, quan no era tan gran, uns quants anys abans de morir, va escriure un llibre que era un llibre sobre alimentació i envelliment, donant consells per la gent que havia de menjar la gent per viure anys.
Sabia de què parlava.
Sí, i a més ell era un metge digestòleg amb la qual cosa sabia molt bé de què parlava. El que passa és que és el que sempre diem aquí. Els seus consells eren bastant normals, no?
Clar.
Jo sempre crec que he estat llegint alguns articles, algunes notícies de les coses que aquest senyor deia, i em recorda molt el que diu aquest, saps, aquest cuiner basc que es diu Arguiñano?
Sí, home, i tant.
I saps què diu ell?
Jo el segueixo molt, sí.
Pues diu, la dieta de la vida sana és menos plato y más zapato.
Ah, sí,
pues
sí,
aquest
sí,
senyor deia el mateix, que al final sembla que els seus grans consells era menjar de tot en poquetes quantitats i fer exercici cada dia. Aleshores, a vegades cal que vingui un senyor de 105 anys del Japó per recordar-nos-ho.
Sí.
Però sabem una cosa, si no t'aixeques mai tip del tot de la taula i mai te'n vas a dormir sense haver fet una mica d'exercici, home, ja tens, com a mínim, uns passos per tenir 85 anys. Si vols arribar al 100 o al 105, has d'aconseguir que el teu pare o el teu avi o la mare o l'àvia ho hagi aconseguit també. Però jo crec que ens podem quedar amb el cap, amb aquesta idea, aquest senyor Shigeaki Inohara.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Avui tenim amb nosaltres a la Maite Ferrer, que és directora de la residència Colònia Güell de Suara, que està a Santa Coloma de Cervelló, a la Colònia Güell. Maite, benvinguda al programa.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per acollir-nos en aquesta tarda d'estiu. I et volia fer primer una pregunta. Com a la ràdio no podem veure la residència, ens pots descriure una miqueta com és la residència Colònia Güell?
Sí, home, i tant, cap problema. Doncs la residència està situada, com molt bé dius, a la Colònia Güell, que és el municipi de Santa Coloma de Cervelló, i estem a res, a 20 minutets de Barcelona, però gaudim d'un entorn molt privilegiat entre bosc i natura. Llavors estem molt ben ubicats. La residència va partir fa 18 anys d'una casa antiga, una casa modernista, imagineu-vos. De fet, hi ha coses que estan fetes pel mateix Güell, així que som uns privilegiats. I a mesura que hem anat passant aquests anys, hem anat creixent, i s'ha fet una miqueta més gran, no?, aquesta casa. Per tant, perquè m'entengueu així des de la ràdio, imagineu-vos un terreny prou gran, com d'uns 3.000 metres quadrats, més o menys, envoltats de bosc, i llavors la casa, com que té diversos nivells, tenim com 3 unitats de convivència. És a dir, que és una residència gran, però en el fons, com que hi ha unitats de convivència d'unes 20 i poc persones, com a molt, per una planta, diguéssim, trobaríem a 20 residents. Val? Llavors és com si fossin 3 mini-reses en una resi gran. No sé si m'he explicat massa bé, però...
T'has explicat molt bé, i t'ho estàs explicant tan bé, amb tant entusiasme, que voldria fer-te una pregunta potser una mica indiscreta. Parla'ms una mica de tu. Per què et dediques a la cura de la gent gran?
Doncs mira, jo sóc infermera, vaig acabar l'any 98, però des dels 14 anys que anava a l'Hospital de Granollers de voluntària a ajudar a donar de menjar a les persones grans. Jo crec que, no sé, que és d'aquelles coses que a la vida tens un do o un do o una debilitat, no sé quina seria la paraula, però que tinc passió per la gent gran. I suposo una mica també que... veure envellir és una cosa que a tothom li fa molta por, i tothom vol arribar a ser gran, però ens fa por envellir segurament de quina manera. Llavors, una mica el meu propòsit de vida era construir un lloc on les persones grans, a part de ser ben ateses, és a dir, que doncs, tinguessin les seves necessitats bàsiques cobertes, de dutxa, menjar i tot això, a més, trobessin el plus de felicitat que moltes vegades, doncs, sembla que no hagi de ser possible en un centre residencial. No?
Doncs escolta, vull enllaçar amb això que ens dius, diu, sí. Això de trobar la felicitat, a mi m'agrada enllaçar-ho una mica amb una idea que se'n parla molt, parlem molt al programa, que és l'atenció centrada en la persona. Ja ens has parlat d'unitats de convivència, però ens vols parlar una miqueta de... Què diries de residència Colònia Güell de Suara en relació a aquesta forma de treball i d'atenció centrada en la persona?
Doncs mira, jo diria que a mi personalment, com a Maite Ferrer, em va començar a agradar molt que sortís aquest concepte i que se sentís aquest concepte, no? Perquè d'alguna manera jo penso que ha de ser algo que no caldria ni fer un màster d'això, sinó que ha de ser algo que ha de sortir innat. O sigui, quan tu estàs al servei de les persones grans, els has de tenir en compte. Vull dir, has de veure que aquella persona, encara que ara tingui 80 anys, 90, 75, l'edat que sigui, doncs té una història de vida darrere, té unes necessitats, té unes inquietuds, té uns hàbits, té uns costums, té, pues no sé per què dir-ho, també unes manies, no? Llavors, si tu realment personalitzes molt en aquesta persona que et ve, és quan jo penso que aquesta persona es pot sentir bé i es pot sentir que forma part d'aquesta casa, no? Perquè l'estàs tenint en compte, bàsicament és això. I l'atenció centrada a la persona que se sent tant no deixa de ser això, és a dir, t'arriba una senyora, un senyor a la residència i tu l'has de conèixer molt bé, la història de vida, de què treballava, què feia, quines costums té, com li agrada vestir, què és el que la identifica. Llavors, si tu amb aquesta persona li segueixes totes aquestes maneres de fer, aquesta persona se sent bé. Però no ella perquè sigui diferent, sinó tots. Això jo penso que és una cosa que ens passaria a tots.
Em sembla
llavors,
que el Marc...
Bé...
Perdona un momentet. El Marc em sembla que et vol fer una pregunta, Maica.
Sí, només moltes residències, amb les persones que hi viuen, fan sortides. Jo m'imagino que vosaltres, les vostres sortides deuen haver sigut anar a collir cireres, perquè aquí teniu uns cirerers fantàstics.
Sí, sí, doncs també ho hem fet, això, i a part d'anar-les a collir, també ens en porten, que això està molt bé. Estem menjant cireres últimament, aquests dies.
I una cosa, sempre el temps se'ns tira a sobre, però jo hi ha un tema que m'agradaria parlar. Estem parlant d'atenció centrada en la persona, d'intentar centrar-nos no només en les necessitats de la gent, sinó en les seves preferències, però de sobte va arribar la pandèmia.
Sí.
Digue'ns una miqueta com heu viscut la pandèmia i com heu intentat adaptar aquesta visió centrada en la persona en una situació tan terrible.
Mira, doncs a nosaltres, per desgràcia, ens va entrar molt, molt, molt aviat. Nosaltres tenim el transport públic molt a prop, que és un avantatge, des de luego, però això també fa que molt del personal que treballa aquí doncs vingui amb transport públic. Llavors això va ser un risc que vam pagar. De manera que diria que a principis de març, cap al 5-6 de març, ja teníem el virus a dins. Dels 46 residents que hi vivien actualment, doncs ho van passar a tots, és a dir, tots van ser positius de Covid. Alguns se'n van sortir, d'altres no. I va ser molt dur, molt dur, molt dur, molt dur. Jo mateixa vaig caure l'1 d'abril, a part d'un atac de pànic i d'ansietat, també vaig agafar el Covid, evidentment. Penseu que no teníem mascaretes, no teníem EPIs, i ara ho veiem com un malson, no? I realment va ser molt dur també per ells, perquè, mira, jo aquí al costat tinc a la Carmen, que és una senyora d'aquí del centre, i, bueno, ara ho estàvem comentant, i realment, clar, és que em deia Maite, és que jo vaig estar un mes tancada a l'habitació.
Doncs, escolta'm, Maite, ara parlem amb la Carmen. Només una pregunta, perquè vull, tenim moltes ganes de parlar amb ella i tampoc tenim tants minuts, però sí que voldria dir-te una cosa. Què li diries tu ara a una família que estigui pensant, o una persona gran per si mateixa, o una família per una persona gran d'aquesta família, que estan pensant que necessiten ingressar en una residència, però que potser tenen dubtes per tot això, que nosaltres diem que injustament s'ha dit de les residències, però tenen aquests dubtes. Què els hi diries?
Bueno, jo els diria que el primer que han de fer realment és informar-se i anar-ne'n a veure moltes, perquè crec que és molt important que quan tu entres en un centre residencial sentis en el teu cos com estàs, quina energia, quina vibració et dona aquella residència. No et quedis amb la primera que vagis a veure, busca i trien alguna que segur que la trobaràs, no? I jo penso que és important perquè és molt important que totes les notícies que han donat per la televisió són males notícies, no?
Sí.
I no és just, tampoc.
Doncs...
Perquè hi ha molts centres residencials que funcionen molt bé, que realment és un descans per la família, perquè jo sempre els dic a les famílies que llavors quan venen aquí a veure les seus familiars només veuen el bo, perquè s'han estalviat el fet de bueno, barallar-me per si es vol dutxar o no, per si vol menjar o no. Tot això els hi fem nosaltres.
Doncs, Maite, t'he d'interrompre i em sap molt greu perquè em passaria, la veritat, tot el programa escoltant, però t'he de fer una pregunta abans de parlar amb la senyora Guillem, que és, teniu alguna plaça lliure ara a la residència?
Sí.
Doncs digue'm una cosa.
Hem fet ampliació i llavors tenim places lliures, en habitacions dobles, amb bany a dins, i és tot nou, a punt d'estrenar, així que els esperem a tots els que vulguin venir.
Doncs sabem una cosa, es pot veure, aviam, si algú vol veure fotografies, es veia alguna cosa més, pot anar a InfoResidències i posar Residència Colònia Güell, de Suara.
Sí.
També es poden trucar per telèfon?
També.
Doncs digue'ns un telèfon, si algú et pot trucar.
Mira, et donaré, si voleu, el fixe, que és el 93-640-2944, i si no, també em podeu trucar al mòbil, que és allò que dèiem abans de l'ACP. Totes les famílies tenen el meu mòbil, on tinc cap problema de rebre'ls a qualsevol hora. I és el 651-80-5303.
Perfecte. Doncs, escolta'm, sempre ens encanta parlar amb professionals que treballen en la residència, però també ens agrada molt parlar, si volen ells i elles, a parlar amb residents. Clar, i em sembla, ens has dit que tens a la Carmen Guillem amb tu, doncs si ens la pots passar, moltíssimes gràcies, Maite Ferrer, directora de la residència Colònia Güell.
Gràcies a vosaltres, us la passo.
Perfecte.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Carmen Guillem.
I sí, som jo.
Vostè viu a la residència, ens ha parlat ja una miqueta la Maite Ferrer de vostè. I...
Sí, bueno, la Maite és la directora, és la que mana. Però és molt bona persona i molt educada i estem... Jo ja porto aquí 4 anys, eh?
Ja porta 4 anys. I una cosa, recorda quan va ingressar a la residència? Com van ser els primers dies?
Ingressar en octubre. Octubre farà els 4 anys.
I per què va anar a viure a la residència a Colònia Güell?
Perquè s'havia mort el meu marit i estava sola aquí a Sant Boi. Jo vivia aquí a Sant Boi, tenia mi casa i els meus fills i el gran, que ja té 70, 80, no, 70 anys, sí. Pues se'ls va posar a plorar i tot. Mama, una residència, sí. Sí, perquè no vull... que vosaltres estereu sense poder sortir ni res, jo estic bé, me trobava bé. I no, només porto un bastó, perquè a vegades, com ho mano per al genoll, me falla una mica la cama. I els vaig dir, no, i tenia aquí la dona d'un net, i me va dir, ara, aquí a la colònia, que ella treballava en unes fàbriques que hi ha, i pues, diuen que allà a la colònia hi ha una residència molt bé, que està, i és, tot això està ple d'arbres, és molt maco, això està molt bé.
I vostè ha pres la decisió vostè mateixa. Què li diria a alguna persona que ara pensi, ui, amb això de la pandèmia, quina por anar a una residència? Què li diria a algú que estigui pensant en anar a una residència?
Jo vaig estar molt bé a la residència. L'any passat, un mes vaig estar en una habitació sola, venia els camarers, el camarero era un noi, i portava tot de blanc, i me portaven el menjar, i me portaven de tot, i molt bé. Jo no vaig tenir mai febre, ni vaig tenir... Però diu que el tenia positiu, pues era positiu.
Ara suposo que ja està vacunada de fa temps, no?, des del gener.
Sí. Ja fa 2 mesos, em sembla que estem vacunats.
Ja estan vacunades i ara, com estem a l'estiu, fa una mica de caloreta, però es deu estar molt bé sota els arbres, no?
Bueno, els arbres i després ja la calefacció, l'hivern, i a l'estiu tenim la refrigeració. O sigui que molt bé, això està molt bé.
Doncs...
No, un hotel de 5 estrelles.
Ostres, pues no podem dir res més que hotel de 5 estrelles. Senyora Carmen Guillem, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. És Gran Ser Gran, de Ràdio Estel. Hem parlat amb la Carmen Guillem i la Maite Ferrer, de la directora de la residència Colònia Güell de Suara. Moltíssimes gràcies.
I que vagi tot bé.
Adiós.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs a la Borsa, en altres programes, últimament hem repassat figures molt importants d'una residència, com són el psicòleg, el treballador social també hem repassat, i avui crec que és important també repassar què fa en una residència un educador social.
Ah, molt bé.
Penso que també és un dels altres tècnics que també és important recordar. I ho faig, com vaig dir, vull donar visions. A vegades em faig des de la visió dels usuaris, com ho veuen els familiars o les associacions, i a vegades ho faig des del punt de vista més tècnic. I avui porto la visió de què fan aquests educadors socials des del propi col·legi d'educadors, que diuen el que fan, i també d'un portal que es diu Discapnet. I, de fet, diuen que la filosofia d'actuació és donar vida als anys. A partir d'aquí treballen els educadors socials. Amb aquesta premissa articulen tot el que seria les seves activitats. I, de fet, el que volen és, per començar, diuen, el que volem fer nosaltres com a educadors socials amb gent que viu a residències és generar il·lusió, generar il·lusió. I com ho fan? Doncs amb activitats, però activitats lúdiques, creatives, i que, a més, és a dir, preparen activitats pensades per usuaris que segurament, quasi segur, que han pensat de fer amb el que els usuaris diuen, és a dir, els usuaris opinen què és el que volen fer i ells, a partir d'aquí, pensen què poden fer. A més, els motiven. És molt important aquesta motivació perquè participin, perquè a vegades diem, no, voldria fer això. Vale, jo penso, amb el que em dius, el que podria fer. I llavors, jo dissenyo alguna cosa, però després ho fem i em dius, ai, no em ve de gust. I llavors, ells hi participen, fan que la gent participi i, a més, implica, moltes vegades, impliquen també a les famílies. Mm-hmm. És molt important. I també, per mi, la funció que fan bàsica, i també ho diuen els propis educadors socials, és fer activitats amb l'entorn, amb associacions, col·legis, entitats, biblioteques. Fan formes de que els residents puguin sortir fora a fer coses als altres centres, diguem, com dèiem, associacions i demés, i també que vingui gent de fora a fer coses a dintre del centre. Fan una, podríem dir, una dinamització de les persones.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui ens han fet una pregunta que m'ha agradat molt i ens la fa el Miquel i ens diu: la meva mare va patir una caiguda fa uns 2 mesos, la van portar a un sociosanitari on ha recuperat força, però quan li van donar l'alta, com que no estava tan bé per tornar a casa, la van portar a una residència. Ja hi porta unes setmanes, però veiem que, tot i que l'anem a veure molt sovint, està més trista que abans. Pot tenir depressió? Ens pregunta el Miquel. Doncs jo li vull dir al Miquel molt ràpidament que tingui depressió o no és una possibilitat, no s'ha de descartar, però això, que hauria de ser el psicòleg de la residència qui fa les proves, però el més important és, i aquí vull anar, que moltes vegades es pot confondre una depressió amb un trastorn d'adaptació i capacitat, i m'explico. El que jo vull dir al Miquel és que a vegades dic, posa't al lloc de la teva mare, posa't al seu lloc. En 2 mesos has patit una caiguda, t'has recuperat força bé, però tens algunes mancances en el dia a dia. Suma-li, a més, que això, que en 2 mesos t'has caigut, t'han portat a un socio, d'un socio t'han portat a una residència, que tampoc és casa teva.
Gent
és a dir, són molts canvis.
Molt.
A més, porten a una residència, que pot estar superbé, però que, a més,
sí, però
convius amb gent amb qui no coneixes,
que
l'has de conèixer. Tots aquests canvis, penso que si ja són complicats per una persona que pugui tenir 30, 40, 50 anys,
quan
algú que normalment té una vida potser activa, però que, diguem, estable, és a dir, fa coses, diguem, actives, però sempre les mateixes, que tots aquests canvis són complicats. I sobre això ho dic perquè adaptar-se i un altre cop socialitzant no és fàcil, i amb això el que li vull dir és al Miquel que tingui en compte que això per un costat i per altre, i per acabar, el fet de que tot i que pugui tenir una depressió, que el psicòleg ja ho dirà, és molt important que ell, com a fill, i si té més fills, vagin, continuïn anant molt sovint a la residència, a veure la seva mare, i sobretot que li mostrin molt de carinyo, perquè una persona en aquests moments li cal això mateix, li cal un carinyo que li demostrin la família, perquè, com dèiem, aquest procés és molt complicat i segurament acabarà, però és un procés que durarà unes setmanes o uns mesos.
Em sembla un consell molt bonic, eh?
Sí, senyor.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Fins a la propera.
Fins la propera.
Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i ens agradaria poder comptar amb vostès amb el proper programa. Adéu-siau.